Què és? Ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Benvinguts, patinadores i patinadors! L'educació és el que sobreviu quan tot l'aprenentatge s'oblida. El més important de la comunicació és escoltar el que no es diu, d'en Peter Drucker. I avui parlarem de comunicació i educació. Quedeu-vos amb nosaltres perquè tot seguit sabreu qui és el nostre convidat. Abans ens presentarem, això sí, els que avui participarem a l'entrevista.
Benvinguts, sóc en Josep i gràcies per acompanyar-nos.
I jo sóc la Teresa, àlies Gatachan. Un plaer que sigueu aquí amb nosaltres al nostre programa. Miau!
Aprofitem per donar les gràcies a les emissores amigues que també emeten aquest programa en diferit. Volem agrair també a Ràdio Sal que ens permeti fer aquest programa en directe els dijous a les 13, a la 1, i el divendres a les 5 en repetició. Pots escoltar Ens patina l'embrague quan i on vulguis entrant a la web fundaciodrissa.com. Allà trobareu l'enllaç directe al nostre canal d'e-books. També ens podeu enviar un correu electrònic a enspatinalembrague@fundaciodrissa.com.
I ara donem pas a l'entrevista de la setmana. I tenim amb nosaltres en Pau Font Sancho, comunicador, emprenedor, youtuber i educador. Benvingut, què tal, com estàs, Pau?
Molt bé, què tal?
Moltes gràcies per haver vingut al programa.
A vosaltres per convidar-me.
Preparat per l'entrevista?
I tant.
Doncs comencem. Primera pregunta, quina formació has realitzat?
Formació vols dir coses que s'estudien a dins d'una escola o un lloc així, no? Poca, n'he fet poca. Jo, saps què passa? Que sóc molt gran i porto més anys aprenent de la vida que estudiant. Llavors jo vaig estudiar telecomunicacions, però no m'agradava i mai he treballat d'això. Sí, imagina't el que em va servir estudiar. No era un gran estudiant, és que era bastant dolent estudiant, tenia moltes inquietuds i fins que no vaig deixar d'estudiar no vaig poder començar a fer allò que tenia, els somnis que tenia. A l'escola vaig tenir bona gent, bons profes, però no vaig disfrutar massa aprenent en aquell moment. I al llarg de la vida sí que he après, pel meu compte, molt.
I ens pots fer 5 cèntims de la teva trajectòria de cares més professional?
Mira, he fet moltes coses. A mi m'agraden moltes coses, saps? Quan em pregunten què ets, no sé què respondre mai, perquè dic, bueno, a quin any, de quin any parles, no? Mira, així molt resumit, perquè si no seria molt avorrit. Jo he estat molts anys fent de professor a FP, que és una cosa que jo vaig estudiar també i que m'apassiona, la formació professional, donant classes de comunicació, de producció audiovisual, de videojocs i diferents coses. També vaig tenir una empresa, vaig tenir una productora audiovisual que fèiem publicitat, televisió, videojocs, aplicacions mòbils, webs, moltes coses durant 15 anys. Alhora també era músic durant aquests anys i vaig baixista i cantant i vaig fer més de 1.000 bolos tocant de tot, vaig fer animació infantil, vaig fer ball, vaig fer country, vaig fer rock, vaig fer gospel, vaig fer moltes coses, m'agrada molt la música, ara no ho faig, imagina't. És a dir, també he estat molts anys al món del lleure i últimament el que estic fent així els últims temps és dedicar-me a comunicar, és a dir, a intentar explicar coses que s'entenguin. Mira que és senzill, però a vegades no ho és tant. I llavors, no és que jo sàpiga moltes coses, però sí que he viscut moltes coses. I llavors, doncs, tant a nivell d'educació com a nivell de comunicació, de parlar en públic, de fer presentacions, coses d'aquestes que, mira, se'm dona força bé, intento explicar-ho a altra gent que té pànic a parlar en públic o a fer presentacions mínimament interessants i que treguin a la gent. I ara mateix vaig per lliure, i vaig fent xerrades a escoles, formació de profes, faig ràdio, faig tele, faig vídeos a YouTube, faig una mica el que vull i més o menys em vaig guanyant la vida. Aquesta és la idea.
Bueno, de fet, et defineixes com a comunicador i educador.
Sí, ara sí. Fa uns anys igual hagués dit músic i profe, no? No, sí, comunicador i educador, mira, m'agrada, és res i és tot. Comunicar, sí, a mi parlar m'agrada molt. M'agrada molt. I penseu una cosa, jo, tota aquella gent que ens està escoltant, que siguin tímids, jo era molt tímid de petit, i els meus pares van fer una cosa que els agrairé sempre, que és que em van apuntar a teatre. Quan tenia, no sé, 10 anys o així, i jo tenia pànic, era un noi molt reservat. I el teatre em va permetre fer personatges i dir coses que jo mai hauria dit com a Pau. I mira, aquí estic, xerrant i fent conferències arreu i formació, i sí, comunicar... M'agrada impactar. La comunicació ha de crear impacte, positiu o negatiu, eh? Poder aquella gent que t'escolta diu, això que diu aquest tio és una merda, perdoneu, eh? O no, no, és interessant, però que la gent es quedi igual no és bo, per una xerrada o un vídeo o el que sigui. I mira, vaig fent vídeos i vaig fent xerrades d'una mica del que crec que pot ser interessant per la gent jove i no tan jove.
Jo crec que ets més potser comunicador que educador.
Home, he fet de professor molts anys, eh? A l'aula també. Alguna cosa devia ensenyar, no?
Entrar molt, no?, entre educar i comunicar, però...
Sí, el que passa que vaig estar molt... A veure, educar, o sigui, més que educar, la formació, ensenyar...
Forma.
M'hi he dedicat tota la vida, des de que estava als escoltes quan tenia 20 anys, que anava amb nanos d'excursió així, fins a... Vaig estar uns anys també treballant en temes d'educació ambiental, i he treballat a formació professional, a universitat també he donat classes, és a dir... No sóc un professor estàndard, perquè jo he anat fent classes, no he sigut profe tota la vida, però sí que fa 20 anys que ensenyo coses, millor o pitjor, però ensenyo. Per tant, em permeto la llibertat de dir-me educador. De fet, tots som educadors, perquè si tenim fills o tenim gent al voltant, d'alguna manera els hem d'educar o hem d'ajudar-los. Per tant, dic comunicador i educador, perquè si hagués comunicador i mecànic, la gent entendria que faig, que explico coses sobre mecànica, i en aquest cas parlo en general d'educació i de comunicació.
A quins programes de ràdio has participat? I quin era el teu rol?
La ràdio m'apassiona. M'apassiona fa anys, i jo diria... vaig entrar-hi com d'accident... bueno, d'accident. No ho buscava, i vaig estar... Ara deu fer 12 o 13 anys que faig ràdio, més o menys regularment. Vaig estar 4 anys a Catalunya Ràdio, al Generació Digital, que és un programa fantàstic, que si no coneixeu, escolteu-lo, sobre tecnologia friki, videojocs i coses d'aquestes. Vaig estar 4 anys allà, al principi més de col·laborador, després d'equip més formal, i parlava d'aplicacions mòbils i altres coses. Després vaig estar 3 anys a Ràdio 4, al matí de Ràdio 4, amb el Ramon Castelló, i en una secció que es deia Navegant per la xarxa, i parlava també del que em donava la gana, sobre tecnologia o coses curioses. I actualment estic fent una secció a Ràdio Estel que es diu La Tecnopèdia, i intento, això que aquest és el meu objectiu, divulgar, no?, continguts d'una manera que s'entengui. Mal, perquè normalment amb tecnologia, clar, jo no sóc tecnòleg, vaig estudiar tecnologia, ja us ho he dit abans, però no sóc un gran expert en res, de fet. El que passa que normalment la gent de la tecnologia té un problema comunicatiu important. Ara s'enfadarà molta gent que està escoltant, eh? Però en general, no dic els informàtics, perquè encara s'enfaden més, però la gent que està dedicada a la tecnologia, en general, tenen molta capacitat en fer aquella feina, però no en explicar-la. Hi ha excepcions, evidentment, per sort. I jo, com que sóc així mig artista, mig profe, mig tal, em dedico a explicar coses aparentment molt senzilles de forma senzilla. I em diuen que s'entén, perquè normalment la gent de tecnologia acostuma a posar-hi un farciment molt complex que ningú entén, i això no arriba a la gent.
I de la ràdio, què és el que més t'agrada de totes les teves experiències que has tingut? De la ràdio, què seria el que més t'agrada?
El que més m'agrada... Bueno, xerrar és el que més m'agrada, com s'està veient, però el que a mi m'interessa més en general de la ràdio, o de quan faig una xerrada, o una classe, o un vídeo, és que aquell qui ho veu, ho escolta, digui, ah, que curiós, vull saber-ne més. És a dir, tenim un problema actualment, jo diria, jo sóc un apassionat de la gent jove, i no sóc jove, perquè és una edat molt complicada, Vull dir, vol ser, perdó, vol ser gran i et tracten de petit, vol ser petit i et tracten de gran. L'adolescència és un drama i sempre ho ha sigut, i per això, i llavors el que a mi m'interessa és que tingui la gent tingui curiositat. I detecto, deixeu-m'ho dir, que la gent jove té un problema de curiositat. És a dir, per exemple, en tecnologia fan servir molt poques aplicacions i són molt cracs amb aquelles aplicacions, però res més. En videojocs igual, juguen a 3 videojocs, però en coneixen molt pocs. És a dir, són molt de poques coses i molt intenses. I llavors, crec que el paper dels adults és obrir finestres, fer que descobreixin coses noves. La gent jove, la canalla, tothom, els grans també hem de descobrir. I estem a vegades amb un carril en línia i no... I a mi m'agrada provocar, en el bon sentit, i que la gent digui, hòstia, i allò que va dir aquell tio? Ara ho buscaré. Per mi és el millor èxit. La ràdio pot servir per això, per exemple.
Sí. I relacionat amb la música, ja ens has dit que has fet de baixista, has cantat, ball... però quina formació vas tenir? O sigui, com vas aprendre o d'on et va sorgir tot això?
Bueno, ballar no,
Has dit ball.
Ah, sí, he dit ball?
Sí.
Ostres, doncs no, ho retiro. A veure, no ballo malament, però no m'he dedicat professionalment a ballar, sí a cantar i a tocar. Mira, la música vaig començar amb la guitarra tocant d'excursió i de mica en mica, en mica et vas liant la troca. No vaig estudiar res, no estudia res de música. No és que n'estigui orgullós, el que passa... I tota la meva família són músics de formació, del clàssic. És a dir, sóc l'ovella negra, però sóc el que més m'he guanyat la vida en aquest camp. No, a veure, jo mirant enrere penso tant de bo que he estudiat alguna cosa més de música, però he pogut fer música sense problema. I al final, no tothom qui fa música com a expressió cultural arreu del món i al llarg de la història ha estudiat en un conservatori. És a dir, la música és una expressió, no? Hi ha gent que pinta quadres i és una meravella i no ha estudiat mai res de pintura. És a dir, jo no dic que sigui un geni, Jo dic que sí que tinc molt oïda. Jo de petit i agafava un piano i tocava cançons i ningú em va ensenyar res d'oïda. I jo tinc dos fills i n'hi ha un que és així i l'altre no. Que de petit ja tocava i toca la guitarra molt bé, i de petit, amb 4 anys ja tocava la guitarra i l'altre no, i no ho ha fet mai. És a dir, cadascú en canvi dibuixa molt bé l'altre. Per tant, jo diria que tenia inculcat el gust, l'oïda per la música, i això em va ajudar a ràpidament començar a poder aplicar en un instrument allò que jo sentia a dins, per dir-ho. O sigui, no sóc cap Mozart ni molt menys, però m'he anat defensant tocant, això sí.
Per Pau, has fet d'escolta, ràdio, muntatge de vídeos, conferències, emprenedor, músic i professor, entre moltes altres coses. Quina ha estat la teva experiència més enriquidora? Allò que dius, ostres, això em va emplenar.
La gent deu pensar que tinc 86 anys perquè he fet tantes coses. No arribo als 50, em falta poc, però n'he fet moltes a la vegada. Ho dic perquè, si no, no suma tot això, no? Quina és la que m'ha agradat més? Ostres, és complicat, això, aquesta resposta, i no només és una, perquè en cada moment m'he abocat molt intensament en cada una d'aquestes coses que has anomenat. Però jo diria que tot el que tingui relació amb infants i joves té més valor. És a dir, quan faig una conferència per profes, doncs està bé, però quan veus la cara d'un infant, quan fas una actuació, com feia animació infantil, per exemple, o quan fas una xerrada, o quan veus la reacció d'infants i joves amb cara de dir què està passant aquí, a mi m'agrada molt això. La gent gran, doncs mira, ja està, és més, no reacciona tan naturalment. Sobretot jo faig xerrades a instituts d'FP, no? Que ja són més grandets, no? I d'entrada pensen, serà un tostón això, aquest senyor gran ens fotrà un rotllo que veuràs, i quan acabes i venen i et diuen, hòstia, m'ha encantat, mira, això és de les màximes satisfaccions. Per tant, ja et diria, tot el que tingui relació amb l'impacte, sobretot amb joves, que és molt difícil aconseguir-ho, quan ho aconsegueixo és molt xulo.
Et volia preguntar pels seus continguts educatius, de quin tipus i a qui va dirigit. I pel que m'ha semblat entendre, pel tot el que has explicat, és que parlaves de que als joves ens falta curiositat. Ens falta, tampoc soc jove, però bueno, ens falta curiositat. Pot ser que tu intentis fer de catalitzador, potser perquè la gent investigui, perquè pensem que no ens dediquem només a 3 coses.
Els continguts que podrien arribar més a la gent jove són els que faig a YouTube i a Instagram. Val? Jo no sóc influencer ni vull ser-ho,
Amb... Però va dirigit a un no públic en general?
No. És més per adults, perquè a la que veuen un tio de la meva edat fent el pallasso, perquè jo els vídeos de YouTube, si em busqueu Pau Font Sancho, no em guanyo la vida amb això, eh? Ho faig perquè per crear els continguts, però realment guanyar-te la vida amb YouTube has de tenir milions de... Jo no tinc res d'això, eh? Però és a dir, a més ho faig en català, o sigui que vull dir, faig vídeos a YouTube en català i sóc un tio gran, o sigui, a partir d'aquí tinc totes les de perdre. Però sí que, bueno, hi ha un 20% de gent que em segueix que té menys de 24 anys, però el que sí que està passant, ja et responc, és que alguns profes passen a classe vídeos meus, i això em fa molta gràcia. Jo faig vídeos de moltes coses, no? De com parlar en públic, de com fer una presentació, de com fer un currículum, una entrevista de feina, de no sé, com tenir una conversa, de com muntar vídeo, coses similars a aquestes, no? I algunes d'aquests vídeos, curtets, 3-5 minuts màxim tots, perquè la gent no aguanta més, els passen a classe. I això em fa gràcia perquè a vegades algun comentari de YouTube és d'un nano molt jove, no? I normalment incorrecte, que és el que van a fer, no? I jo els responc bé perquè vull mantenir allò, no? Però és a dir, el que vull és que... Sobretot, el del català ho he dit i m'interessa molt. És a dir, es poden fer continguts en qualsevol idioma i tots són vàlids. El problema és que n'hi ha molts en castellà. O sigui, a mi em sembla perfecte, que sí. Mirem castellà. I en català hi ha molt poca cosa. Jo no us ho he dit, però vaig fer una web pel meu compte que es diu youtubersdocents.cat. Vaig intentar durant la pandèmia, o sigui, youtubersdocents.cat. És una web que vaig fer jo sense intenció de fer diners, al contrari, per recollir diferents docents, professors, professores i docents que fessin vídeos en català a les xarxes. Vaig trobar 300 i escaig canals de YouTube de gent millors i pitjors que feien continguts. Tenim un problema, que és que quan els nostres fills i filles van a buscar un vídeo a YouTube, normalment 99% de vegades és en castellà. I aquí llenço una clama popular, no només a les administracions, perquè sempre posem donem la culpa als polítics, és tothom. És a dir, el consum i ús del català depèn de nosaltres, no de ningú més, i per tant, com més oferta hi hagi de continguts en català, més possibilitats hi haurà que els nostres fills i filles en trobin. I per això estic fent aquests continguts, i per professors, i més o menys estan ben fets. Vull dir que tinc la sort d'haver-me dedicat al vídeo, senzillets i així, amb un fons blanc, però estan ben editadets, ben tocadets, se sent bé, no és cutre el que faig, crec. Però ja et dic, ingrés zero, és que no em vull d'ingrés, jo em dedico a fer, em guanyo la vida és fent xerrades i continguts i formació per altres, no? Ara, hi ha gent que em veu aquí i diu, ostres, podries fer una xerrada sobre això que parles? Vinga, som-hi, no?
Sí, i jo, si se'm permet fer el comentari, que espero que no m'apeguin, simplement era... No, simplement dir-te que jo sí que he vist el teu canal de YouTube i la teva web. I sobre el canal de YouTube me va encantar una coseta que no has mencionat, però una mica sí, que feies teatre i en alguns dels vídeos, sempre més dir-ho, t'he vist disfressat i m'ha encantat veure't a tu fent el toque de, per exemple, de les dues bandes del cap en un dels vídeos estàs disfressat com d'avi, no?
Sí, cap a... l'avi és un clàssic, sí.
És un clàssic. I després, al mateix vídeo, amb l'altre després de respons.
Ben vist. Sí.
Jo, sí. I m'ha encantat perquè trobo que és, a part d'original, una forma de treure també al públic i a més ensenyes i ho dius molt bé. I no, la meva pregunta era que, per exemple, sobre aquest canal de YouTube, més o menys he vist que tens una mica de tot, però què és el que més encara t'hi dediques, el canal de YouTube, l'actualitzes, no?
Mira, ara fa, aquest Nadal no he pogut fer res per feina, perquè aquests vídeos jo els feia, en feia un cada setmana, porto 2 anys fer-ne un cada setmana, és bastanta feina, i llavors sortien a Fibracat Televisió, que és una emissora que molt xula, feminista, feta per dones i tot, i cada setmana en un programa d'educació sortia un vídeo meu, llavors m'obligava a fer-ho, no? I ara ho hem deixat de fer i he parat una mica per dir molta feina. Però i sí, et contesto per recopilar el que has dit abans. Jo normalment els vídeos surto de narrador normal, jo, amb un punt alegre però normal, i llavors em va molt bé fer personatges que algú pot pensar, hòstia, aquest tio fa el ridícul. Bueno, ja m'és igual, vull dir, he fet molt escenari, no? És a dir, qui pensi, doncs que no ho miri, ja està. I llavors faig personatges per poder expressar allò que jo, com a Pau Font, sense disfressa, puc dir, però home, Tu que estàs, a favor o en contra? No, no, jo faig la narració, llavors entra un personatge, o dos, o tres, o cinc, o més, perquè n'he fet alguns que se m'han anat molt la flapa i he fet molts personatges. Permeten tenir una opinió contraposada entre ells, i jo faig una mica d'àrbitre. En el fons és una mica estrany, perquè tots sóc jo, però ja veus clarament que tu has vist que l'avi té una manera de pensar, que el noi jove tal, que, bueno, diferents personatges en funció de... Faig una mica de roleplay, que es diu ara, o sigui, faig personatges que tinguin una conversa i jo me la miro i de tant en tant intervinc, no? No, m'ho passo molt bé, també us ho dic.
I canviant la pregunta ja, deixo una banda el tema professional, passem als currículums, perquè una curiositat: per què creus que les empreses descarten un currículum en 5 segons? Què en penses?
Sí, això ho he dit jo en algun vídeo, em sembla, no? Això dels 5 segons. Això m'ho va dir una dona molt important de selecció de personal, i em va dir: a la primera ronda triem 5 segons de descartar un currículum. Per tant, no llegeixen. A veure, currículums és una xerrada meva, no us la faré perquè no tenim temps, però us diré dos, tres consells, tips, si voleu. És a dir, sí? Mireu, d'entrada... o sigui, s'ha d'entendre molt ràpidament per què us han de contractar. Dius, home, sempre faig una broma quan faig aquesta xerrada, que és a dir, a ningú li importa on veu estudiar P3. I és el primer que poseu al currículum, perquè el feu cronològic, malament. Cronològic, no. De més important i destacat i sorprenent a menys. És a dir, si jo sóc comunicador i educador, imagineu, el meu currículum posa Pau Font Sancho, comunicador i educador, o director de màrqueting, o venedor de llibres. Però si poso que vaig fer P3 aquí, aquella línia no porta valor. La primària tampoc, l'ESO tampoc. És a dir, on no tenen temps d'anar a la 20a línia on posa el més important. Per tant, destaqueu les coses per ordre d'importància, no de cronologia.
I també crec que seria vendre's amb poques paraules, amb les paraules clau, la teva imatge i com ets tu, no? Però començant des del més important, com dius.
Per no allargar, la resposta al vostre currículum ha de ser: per què m'has de contractar? O sigui, no expliqueu la vostra vida, doneu resposta a aquesta pregunta.
Això m'ha semblat molt important. O sigui, per què tu em necessites a mi i per què és molt important que em contractis? No m'interessa el que feia fa 30 anys, si vaig fer EGB, sinó donar-los un plus. Algun motiu perquè ells creguin que jo sóc molt necessari en aquella empresa. No? No és fàcil. Perquè, clar, les nostres habilitats també són molt relatives. Clar, si no pots demostrar amb un currículum, m'explico, Jo sóc no sé què, jo sóc no sé què. Si jo dic personalment, jo sóc molt no sé què, potser també s'ho agafa una mica amb pinces, no? Llavors, com aconsegueixes, no, que s'ho agafin d'una forma seriosa?
D'entrada, suposo que ja ho feu, però heu de fer diferents versions de currículums. És a dir, no, mai s'ha de mentir, mai. Però si tu, en el meu cas, he fet moltes coses, a mi si busquen un productor audiovisual que hagi sigut profe, doncs ho posaré, però amb una segona part, perquè no que els aporta. En canvi, si he fet tele, els interessa. Si em busquen de profe, canviaré l'ordre. No mentir mai, Una mica exagerar, una miqueta, fer-ho bonic,
Però ells ja també, imagino que una empresa sap que estàs exagerant. O sigui, dona ja per fet que ho faràs.
Mentir mai, això no us ho recomano gens, perquè s'agafa, us atrapen molt ràpid. Però sí que el que jo vull dir és... reben 1.000 currículums de persones que tenen, suposem, grau de comunicació audiovisual. Reben 1.000 currículums i tots tenen aquest grau, tots parlen anglès i tots no sé què. Per tant, entre els 1.000, per què et triaran a tu? I només us poso una anècdota. El meu pare va ser molts anys directiu d'una empresa tecnològica i havia estudiat químiques, o sigui, no tenia res a veure. El van seleccionar al final perquè li agradaven els trens elèctrics. Saps, les maquetes de tren?
Sí.
I ell no anava per això, Però què diferencien al final de gent que tothom és molt bona? Jo quan entrevistava gent a la meva empresa, començava el currículum pel final. Es quedaven de pedra, els deia: ah, t'agrada el tennis? explica-m'ho, i es quedaven per què? Perquè sabeu què passa? Que quan aquella persona em parlava de tennis, li brillaven els ulls de passió, i jo volia aquells ulls de la seva passió a la meva empresa. En canvi, quan parlava del que havia estudiat, no feia aquella cara, no? És a dir, expliqueu una història, l'storytelling que es diu ara. O sigui, per què t'he d'agafar tu ni una altra? Per formació no serà, perquè tothom té carreres, tothom té FPs, tothom té tot. O sigui, aquells que estan en aquella pila, tots tenen la mateixa formació. Per què t'hauran d'agafar tu?
Estem d'acord en que és molt important potser el llenguatge no verbal? I això és molt difícil traslladar en un currículum. M'explico, eh? El que tu deies, em brillen els ulls. Quan tu parles d'aquesta teva passió, potser m'estàs dient que ets un perfeccionista o que tens una sensibilitat. En un currículum això és molt difícil d'expressar-ho.
Home, poseu una bona foto. Això ajuda. Dic, no, no, ets, hi ha gent que posa fotos però a contrallum, borrosa. No, si ets lleig, jo sóc lleig, però com a mínim una foto que es vegi bé la cara, que ja estic ben il·luminat.
És
que, no, sí, és evident, gent com jo, a veure, us diré una cosa, jo mai he trobat feina enviant un currículum, també us ho diré. Ara, a la que he pogut xerrar amb algú, l'he convençut. Això cadascú les seves habilitats, no? És evident que en persona és molt millor. I deixa'm dir una cosa, que m'ha agradat molt això que has dit.
És que em sembla molt interessant.
Sobretot la gent jove. Us dono un consell en una entrevista de feina. En una entrevista de feina i en una presentació. Esperem del jovent, els que som més grans, que sigueu frescos, innovadors, divertits, incorrectes. Per què? Perquè és propi de la vostra edat. Si intenteu copiar, i això ho fan, el model dels adults avorrit i formal, sou molt poc atractius. O sigui, si volen un senyor avorrit, ja m'agafaran a mi. Bé, jo no sóc avorrit, però ja m'enteneu. Si busquen una persona formal, ja agafaran un adult. Però jo és que tinc 30 anys d'experiència, perquè han d'agafar un de 20 si en tenen un de 50 que en té més i a més és més simpàtic? No, el que heu de fer vosaltres és intentar ser interessants com a persones, perquè formació en teniu molt poca, experiència poca. Per tant, m'heu de guanyar, ens heu de guanyar en autenticitat. I ho dic perquè he treballat molt amb alumnes, es posen una capa formal que fan una mica el ridícul. Dic, tu no ets així, tu tens 20 anys i vas de festa, tu no ets una persona sèria. Per tant, traieu una mica de... Home, sigueu correctes, no? Però s'entén des d'una persona gran que sigueu una mica trencadors.
El que entenc que el que m'estàs dient és sigueu autèntics, o sigui, no us poseu una armadura o un disfraç per quedar bé i ser formals davant d'un senyor que té una certa edat i que creiem que és el que busca, sinó que sigues tu directament, no?
Jo ho recomano.
No estàs mentint.
Falsejar no ho sabem fer gaire, i actuar, a menys que feu teatre, molt poc. O sigui, la gent, si tu ets un tio que parla molt, una tia que és simpàtic i ets de don de gentes, sigueu a l'entrevista, deixa parlar el qui t'entrevista i tal. I si tu ets seriós, bueno, la teva serietat pot ser atractiva, seriositat pot ser atractiva, no vagis de pallasso. Falsejar és estar molt nerviós. No us ho recomano.
I per acabar, una última pregunta així, directament per tu. Tens projectes de futur? De tantes les coses que fer, perquè ets un senyor polivalent, tens algun projecte per futur així per... així en ment?
A veure, sí, és clar, tinc moltes coses al cap. Hi ha una cosa que estic preparant, però no us puc dir, no us puc dir, vull dir, no puc dir nom, cognom i tot, que és un podcast més o menys d'abast nacional.
I per...
fa il·lusió.
Te desitjo molt d'èxit en aquest podcast. I per tots els patinadors i patinadores que ens escoltin i que vulguin contactar amb tu, com ho poden fer i on?
A veure, jo que poder... Si sou joves, estareu a Insta. Busqueu Pau Font. Pau Font Oficial. Pau Font Oficial. I allà, doncs, em feu un missatge, alguna cosa, amb educació i d'allò, i jo us, el que sigui, o a YouTube feu un comentari. Jo intento respondre, penseu que com que tampoc tinc molts comentaris ni res, jo a YouTube tinc 1.200 seguidors, que això en català està bé, però és molt poc. I per tant intento respondre, si algú em pregunta, doncs em contacteu per aquestes vies, també tinc Twitter i tot el que... Busqueu-me i Pau Font, em trobareu a tot arreu. La meva icona de perfil, ja veureu que estic amb un barret de palla i un tomàquet a davant de la boca, és fàcil de trobar. i amb ulleres de sol. Contacteu-me i amb tot el que us pugui ajudar, encantat de la vida.
Per qüestió de temps hem d'acabar aquesta primera part de l'entrevista i sincerament em sap greu perquè crec que hem parlat de moltes coses interessants. Hi ha alguna cosa que volguessis afegir, que diguis, hòstia, ens ha quedat aquí, que m'agradaria recalcar o...
No sé, com que sóc més d'intentar divulgar i ajudar la gent, torno als joves un moment, dono un consell que sembla que sigui un papa. El que ho diuen més els joves és que el donem consell als adults, però jo ho faig, val? És a dir, hi ha una cosa que sento molt entre els joves i no m'agrada, que és aquest pessimisme pel futur. És a dir, sí que està fotut moltes coses, però nois, el món està per menjar-se'l. I hi ha una cosa, hi ha un avantatge, sense allargar-me, hi ha coses molt bones d'aquesta generació actual que no teníem nosaltres, com per exemple consciència de medi ambient, temes de gènere, que hi ha molta feina per fer, però estem millor que els nostres pares, etc. Hi ha, sobre el paper, hi ha coses molt interessants, però falta passar a l'acció. I hi ha molt poca gent, i tothom es queixa del canvi climàtic i segueix a la Greta Thunberg, però després l'únic que fan és reciclar el paper a casa i les deixalles a casa, i hi ha més coses a fer. És a dir, llanceu-se i passeu a l'acció, no parleu tant, no critiqueu tant a les xarxes, aneu a fer coses. Jo us animo, jo és el que estic fent, eh? Jo sóc molt de queixar-me, molt. I vaig decidir fa poder la pandèmia, dic, para de queixar-te i aporta coses. I aquí estic. Per tant, aporteu i no us queixeu tant, que això és molt català.
Gràcies Pau per l'entrevista a De Professional. Espera'ns una miqueta, que després, d'aquí una estona, et farem unes preguntes més personals però inofensives, d'acord?
Molt bé.
Gràcies, fins ara.
Ens patina l'embrague, el programa de ràdio que les altres ràdios escolten.
Sentits perdent el control. Yeah.
acabem d'escoltar el tema Tanco els ulls, d'en Fran i Eren. Ei, amics, coneixeu el projecte Rebux? Es tracta d'una iniciativa social impulsada per el grup Èxit i amb el finançament de l'Agència Catalana de Residus.
Sí, sí, tot això està molt bé, però de què va?
Va de crear ocupació per a persones amb dificultats laborals amb la venda de llibres de segona mà. Els podeu trobar a al bar La Cafeteria El Coro de Sarrià, a la plaça de la Font 8, i a Girona, al taller degustació de Ramon Noguera, carrer de la Indústria 22, o a la botiga Biodrissa del barri Vell, carrer dels Ciutadans 11.
Ostres, que guai! I aquests llibres surten bé de preu?
I tant! Surten també que un llibre només val 3 euros, 2, 5 euros, i si en compres 5, quant diries que costen?
Ni idea!
Doncs només 10 euros. Ei, ei, però espera, espera! Es pot saber on vas tan de pressa?
Doncs a comprar-ne uns quants, que amb aquests preus val la pena.
Doncs vinga, corre, corre, abans que s'esgotin.
Ja ho sabeu, amics, comprant llibres pel projecte social Rebook esteu col·laborant a que moltes persones puguin tenir una feina.
There's an island called Superilla. Superilla represents from Svetlana to the world. Desde Barcelona al Mont Sancer.
Surto del que vindria a ser Barcelona, no sé on anar. Et truco, pilla el telèfon, que marxarem de la capital. Ja feia temps que havíem dit d'anar juntes a Montserrat, però avui no estic religiosa, siguem morenetes davant de mar.
A l'horitzó es divisen les veles d'un vaixell daurat, baixant del tren em busques la mà, però aquí tens el meu braç.
Em busca sol, em mira somrient-me, els teus cabells mullats entre les mans. Hem trobat el mar, però els teus ulls són el paisatge, tant si és terra com si és platja, m'és igual. Em busca sol, em mira somrient-me, els teus cabells mullats entre les mans. Hem trobat el mar, però els teus ulls són el paisatge, tant si és terra com si és platja, m'és igual.
Em gusta sal o em gusta zorra, et res un pare nostre mentre tu menges l'ostra. I si fem una mica d'aquagym, no sé com de cop i volta ja comença el plugim. Eres una sirena y me vuelve loca, 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 loca. Quiero toda la sal de tu cuerpo en mi boca, 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 boca.
Si mai la brisa marina ens porta per diferents camins, guarda't bé el meu contacte, fes-me un truc, t'estaré per aquí. Encara que no tingui a veure amb si ets o no ets feliç,
sempre em podràs trucar per tornar a fugir lluny d'aquí.
Em gusta sol, em mira somrient-me, els teus cabells mullats entre les mans. Hem trobat el mar, però els teus ulls són el paisatge, tant si és terra com si és platja, m'és igual.
Didn't I treasure most? Didn't I wreck the most? Didn't I feel the Llocs on calgui una neteja diària.
Unes oficines.
Un magasem.
Unes escales comunitàries.
Un parking square.
Un garatge.
Un supermercat.
Uns cinemes.
Les figues d'un aparador elegant.
De fet, hi ha tantes coses que s'haurien de netejar cada dia.
Fundació Privada Drissa. Des del 2001 fem feines de pintura, neteja i jardineria. Pots trucar-nos al 972 24 93 44. 972 24 93 44.
Continua el nostre convidat, Pau Font, comunicador, emprenedor i educador. Ja et farem unes preguntes més personals, són inofensives. Preparat?
Molt bé, i tant, endavant.
Què t'agradaria més? Volar, ser invisible, llegir els pensaments o teletransportar-te?
Teletransportar-te, resultant-me.
Ara m'hauries d'explicar per què.
Perquè com que peso molts quilos, caminar em cansa més. Bé, perquè llegir els pensaments jo ho faig bastant. És la meva... No, sí, no sé, m'agradaria més teletransportar-me ràpidament a algun lloc, sí.
Explica una anècdota divertida que recordis.
Ostres, de qualsevol cosa? Uf. Sí, sí, no ho sé, a veure, deixa'm pensar, Neri, de veritat, m'has agafat en fred. Mira, una vegada, quan era solter, vivia en un pis d'estudiants i una vegada un dels companys va posar una pell de cabra per fer un timbal. Sabeu que es pot fer un timbal?
Sí.
Doncs una pell de cabra ja morta, ja, eh? No va matar una cabra. La va posar en remull amb una galleda perquè s'ha d'estovar per poder posar-la dalt del timbal. Però no se'n van recordar més i va estar un any allà i es va acabar desfent. Ai, no. Ja està. Desastres de joventut que tots hem tingut.
Va, experiències. Quin vídeo tindries ganes de fer però no t'has atrevit mai a fer-lo?
Ostres,
on has tingut l'equació?
Sí, no m'ha passat, crec, així pensant ràpidament. Jo, mira, per exemple, tinc una... Bueno, per respondre ràpid, perquè entenc que això és una bateria de preguntes ràpida. No faig vídeos d'opinió política, de tal, o sigui, vull estar per sobre del bé i del mal. És a dir, jo no vull entrar a parlar de coses molt roents de l'actualitat i que un vídeo meu que algú el pugui veure d'aquí 2 anys li sigui igual de vàlid. Com muntar un vídeo, com fer una parla en públic, et servirà d'aquí 2 anys. Però a vegades estic emprenyat amb la realitat, no de política, de qualsevol cosa, i dic, ara hauries de fer un vídeo i, perdoneu, cagar-te amb tot, i no el faig. No perquè no el sàpiga fer, sinó perquè mantinc la meva línia editorial de no ser nociu.
És el que voldries
aportar
fer,
i no queixar-me.
Creus que no era qüestió de fer?
Però no n'hi ha cap que no m'hagi atrevit a fer. Poder n'hi haurà algun que sí que em censuraré i diré, home, poder això, no, ja no tens edat.
I cantes a la dutxa i t'atreviries a fer-ho al teu canal de YouTube?
A veure, cantar m'atreviria perquè ho he fet molts anys i la gent em pagava per fer-ho, per tant, no patiu, no cantaré aquí, però puc cantar. A la dutxa no canto, no sé, m'entra aigua a la boca, no ho sé com dir-t'ho. No per res, però no, la dutxa és molt funcional. Cada matí em dutxo i em dutxo per, vinga, va, pum, despertar-me i a funcionar. No tant com plaent. Igual si estigués 1 hora i mitja, però no s'ha de fer perquè gastarem molta aigua i no hi ha aigua. És a dir, ens hem de dutxar ràpid. No canto, però cantar al canal sí. De fet, en algun vídeo he agafat la guitarra i he fet alguna petita frase. Sí, podria, m'atreviria i tant.
Creus que amb l'edat t'has tornat més pragmàtic?
Uf. Mira, jo, és molt bona pregunta, eh? Jo als 20 anys era insuportable. Ara en tinc 49, i me us ho dic, no tinc cap problema en dir-ho. Sabeu per què? Perquè jo era com ara. No de lleig, sinó de, era més guapo, tenia cabell i tot, però tenia pensaments de persona gran, adulta, responsable. També feia coses que no tocaven, eh? Però era bastant bon nano i clar, la gent em deia, ai, calla, no? I això m'ho segueix dient. Soc bastant crític i tinc un defecte que he de millorar, que és que jo dic el que penso. I això no agrada en general. I per tant, ara estic en un equilibri, o sigui, soc més pragmàtic, segueixo sent somiador. Sí que amb l'edat et vas tornar una mica més pragmàtic de dir, hi ha coses que no et flipis, sí, perquè ja has vist que no funcionen. El que passa que la meva lluita no és el somni o el pragmatisme, sinó és què dic i què em callo. I encara no n'he pres, n'estic aprenent. A vegades hi ha gent que no li agrada que li diguis les coses, encara que tinguis raó, i educadament i tot, eh? La gent a vegades no vol sentir la veritat, sobretot en àmbits professionals. Això ho he patit bastant amb empreses, de parlar amb col·legues i dir, home, això ho podríem millorar perquè no ho hem fet bé. Llavors s'enfaden. No, home, si no et critico tu, critico la feina. La gent no ho sap diferenciar i em costa molt això.
O sigui, clar,
he de millorar.
Bueno, en principi, o sigui, sempre has dit el que pensaves i no, això no ho vols corregir ni creus que ho hagis de corregir.
He de matisar-ho. Quan dic el que penso, he d'utilitzar paraules que no fareixin tant a la gent perquè no volen sentir la veritat crua. Volen sentir una mica endolcida. I això és el que estic practicant.
D'acord, això és endolci.
Quin tipus de música t'agrada?
A mi el que em flipa més és una cosa que no està gens de moda, que és el country.
Country.
He tocat country, m'agrada molt. A veure, country, rock, el blues, m'agraden moltes coses, eh? M'agraden els cantautors catalans i m'agrada. Sí, m'agrada molta música i la música clàssica m'agrada, però si he de triar un estil, country.
Què li has demanat en aquest 2023?
Què li he demanat? Potser ja no sé si venim de tants anys tan dolentots que em sembla que ja no hem fet tantes peticions com altres. A veure, per no dir una cosa molt clàssica de salut, amor i felicitat, que al final és això, eh?
Sí.
És això, independentment del que faci. a part de demanar això per tothom, i clar, si anem més enllà, doncs prefereixo que no tinguem tanta felicitat nosaltres i s'acabin les guerres i la fam al món, però clar, això és molt populista, no, diguéssim. Jo el que he demanat a nivell personal, bueno, no he demanat a ningú,
pregunta,
però si ho he d'explicitar, com que ara sic d'autònom i vaig treballant d'aquí i d'allà, doncs que no em falti feina, no? Salut també hi ha, home, ja podem demanar dues coses, però que no em falti feina perquè m'ho estic passant molt bé. Anant per lliure té un punt de solitari, però m'ho estic passant molt bé. Faig coses, projectes molt xulos que dins d'una empresa a vegades no pots fer. En canvi, per lliure et contracten, a més, com que ja em coneixen, em contracten per coses rares. Rares vull dir reptes que no són habituals que algú digui que sí, i a mi em van, i m'hi poso, i faig la feina, i queden contents, i això em dona molta gasolina per tirar. Per tant, feina.
I què t'han portat els Reis?
Bueno, els Reis, suposo que ja ho aneu veient, però la gent gran ja va sent menys emocionant cada els Reis. Bàsicament coses útils, robes i de més, i poc més, no? Algun joc m'he comprat, jo sóc molt jugador de videojocs, aquí on veieu, vaig ser profe i productor una mica i m'apassionen, i llavors el que, bueno, he demanat algun videojoc i me l'han portat, però poca cosa.
Pau, t'agrada cuina?
No massa, no és que no m'agradi, és que no sóc gaire bo. És a dir, cuino cada dia, però no és el meu art. O sigui, comparat amb parlar, sóc molt mediocre.
Tens algun plat estrella, allò que diguis?
No, o sigui, vaig vivint, ja veieu que no em falta alimentació, però no sóc un gens bon cuiner. El meu pare sí que ho era, feia unes paelles brutals i fideus i fideuà i tot, i això no ho vaig heredar, veus? N'hauria d'aprendre una mica, perquè faig coses molt bàsiques, diguéssim. No tinc un plat estrella, la veritat.
Tal i com ens has vist, ens podries donar algun consell per millorar el programa d'Ens Patina a l'Embrague?
Home, quan em veu convidar, vaig estar escoltant alguns, perquè dic, a veure, on vas, no? Perquè no us coneixia, no perquè no sigueu molt coneguts, sinó perquè, bueno, no sóc de la zona, com bé sabeu, i doncs mira, no havia coincidit, no? I dic, hòstia, escolta't una mica, perquè a veure quin tot té, no? I la veritat és que hi ha una cosa que m'agrada molt, que és que és molt natural i molt fresc. I això ho heu de mantenir. És a dir, no voler impostar coses i forçar coses. No, sou així, i així és com us volem sentir, val? Ostres, tant com per dir-vos alguna cosa per millorar, bueno, us he dit una fora de micro, si voleu la podem compartir, sí. I que pot servir per molta gent, perquè ho fèieu bé, però m'ha xocat. Quan parles per micro i llegeixes, abaixes el cap. Això també passa a les presentacions en un teatre, no aquí a la ràdio. Tens el micro davant de la cara, però llavors abaixes la mirada per mirar un paper, no? I en aquell moment el micro et queda al front, no et queda a la boca. I el so, diu el Toni, el tècnic, que sí, queda una mica diferent, no tan ric i tan amb tants greus. Per tant, quan llegiu, mireu de baixar-vos els micros, això, les presentacions. I he vist abans que ho heu fet un moment i us he dit, però no era pretensió de canviar el programa, per favor, eh?
Bueno, o baixar el micro o pujar el paper, no? Potser ens en refiem massa.
Sí, el que passa
és
el paper amb una mà, amb una presentació, fa soroll.
Això també.
La gent, quan fa presentacions, sempre li recomano que no agafi un paper perquè et tremola i fa aquell... i la gent veu que estàs nerviós. Millor que el deixis sobre una taula.
Pau, moltes gràcies per haver vingut al programa i, bueno, que ha sigut un plaer.
M'ha encantat estar aquí, conèixer-vos, endavant, i escolta, a més porteu la tira de programes, 800 o així? No? Gairebé 800, estem 700 i escaig. Doncs, nois, em sap greu no haver-vos conegut abans.
792.
I endavant, que és una feina boníssima, la ràdio és meravellosa, no em digueu que no.
Gràcies.
Ens han quedat moltíssimes coses, eh? Jo crec que per parlar, aleshores et conviem un altre dia.
Quan vulgueu.
Va, estimades i estimats, patinadores i patinadors, hem arribat al final del programa. Com va dir Jim Rohn, la comunicació efectiva és el 20% del que saps i un 80% com et sents respecte del que saps. L'Einstein també va dir que un 1% és d'inspiració o talent i un 99% d'esforç.
Acabem el programa donant les gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa i a vosaltres, radioients, i que també a les ràdios amigues ens en estan ajudant. Fins la propera setmana, patinadores i patinadors!